Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
La Teua Radio. Radio Villarreal.
Radio Villarreal. 92.2. Frecuencia modulada. Radio Villarreal. 92.2. Frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio
de la Villarreal música.
En Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Poses directa i pujam el... Però deixa la música per baix. Molt bon dia. Avui és dilluns 28 de novembre. Ens dem la última setmana d'este mes. Ahir, com cada últim diumenge del udècim mes de l'any, es va celebrar així a la ciutat de Villarreal la Fira de Santa Caterina i va ser tot un èxit, com també segur que celebraran vostès l'ampliació de l'ajuda de 100 euros per fill per aquestes famílies que tenen fills de 0 a 3 anys i serà la posada en marxa a partir de gener. Rapidet! Les dones amb fills menors de 3 anys, si ambos dos protegors són del mateix sexe, els dos tindran dret. També el pare o tutor en cas de defunció de la mare. El pare o tutor quan la guarda i custòdia siga completa. Encara que hagin de recordar que únicament podran accedir si complixen amb els requisits següents. Que tinguin dret a l'aplicació dels mínims per descendents per estos menors i que realitzen una activitat per compte propi o a línia i que estiguen donats d'alta en el règim corresponent a la Seguretat Social o Mutualitat. Tenim 16 graus de temperatura. Arribarem avui als 18 i tindrem unes mínimes durant la nit de 6 graus. Avui lluís el sol. Tenim un ambient molt calmat. És el dia del Cyber Monday, el dilluns següent a l'Acció de Gràcies. I és un dia en el qual també hi ha molts descomptes i ofertes. Una altra ocasió per seguir consumint a les portes del Nadal, però cuidao, no us deixem portar per ixe consumisme. Això és la 92.2 de la freqüència modulada, ja ho saben, és Ràdio Villarreal. I comença Protagonistes.
Toldos y cerramientos, Mare Nostrum. Techos y pérgola bioclimática. Lonas industriales, cortina de cristal, terrazas para bar y cobertores para piscina. Toldos y cerramientos, Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Visita nuestra web www.toldosmarenostrum.es, nuestras redes sociales o llámanos al 964-53-4208. Toldos y cerramientos, Mare Nostrum. Mejoramos tu espacio. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
I què tindrem avui? Pues avui en el programa tindrem diversitat. Començarem com sempre i com cada dilluns en els agricultors independents, que ens parlen d'un estudi diagnòstic del sector citrícola de la Comunitat Valenciana que ha encarregat la nova consellera Isaura Navarro per a planificar les línies estratègiques del futur de la citricultura. També tindrem el testimoni de Juan Luis Chueca, un dels alumnes del Seminari dels Carmelites dels anys 70, que va presenciar els abusos del rector Francisco Armell i que demana que replantege la concessió de la medalla d'or a l'ordre carmelita, que demà es votarà en el ple ordinari. I en clau política ens visitarà la diputada autonòmica del Partit Popular, Marisa Mezquita. També el president de Pronostrum, Martí Pons, ens parlarà d'una proposta que planteja relativa a la rebaixa del 18% en l'impost de la plusvalia a Villarreal. No se'n vagin, perquè per a gaudir d'aquest contingut només ho poden fer a Ràdio Villarreal, perquè és inèdit i, sobretot, lliure.
Generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida El Airón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rajolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Miren, i per a nosaltres, per a esta casa, és molt important el que va passar en els anys 70 en els Carmelites, donat que demà es votarà el cop tinguen aquesta medalla d'or. Vull dir-los antes de res que esta notícia la patrocina Mármoles Mijares, que si volen poden també contactar amb ells per mail, fent-lo a tal cual lo que van a sentir mármolesmijares@hotmail.com, o si no, cridan al 675-6675-66. Els atendran de seguida. I dar-li aquest telèfon, pues la tendrá la persona responsable de la empresa y es la que dona garantía de que el treball estiga ben fet. Recorde que son 30 anys els que estan al mercat. Miren, anem a escoltar el testimoni de Juan Luis Chueca. Ell és professor de literatura jubilat. Ell va ser alumne del seminari dels Carmelites en els anys 70. No va ser víctima, però sí va presenciar com el rector Francisco Armell tenia favorits, els quals es portava a la seva habitació i assegurava que tot el món era coneixedor dels fets. També l'actual directiva. Demana que demà en el ple ordinari de Vila-real es replantegin la votació de la medalla d'or de la ciutat a l'ordre, a la qual acusa de falta d'empatia i transparència durant tot este procés. Miren, ells diu que eren els seus millors amics, que ja han faltat, i li dien Emilio Alventosa i Julián Sarrión, i que sentien deute amb ells i que s'ha llevat un pes de damunt després de 45 anys. Lo que se votarà està en el 5 punt del dia i lo que se vota demà en el ple de Vila-real és el dictamen sobre la proposta d'alcaldia per l'otorgament de la medalla de la ciutat de Vila-real en el grau d'or a l'Orde Carmelita de Vila-real. Recordem que ells eren coneixedors de lo que ocorria en aquell temps perquè el pare Armell, el prior de la congregació, el van enviar en el 76 a mitjà de curs a les missions. Anem a sentir l'entrevista. Bueno, y ahora mismo tenemos al hilo telefónico a Juan Luis Chueca. Él es profesor de literatura jubilado. Buenos días, Juan Luis.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Mire, usted entre los 12 y los 15 años estuvo en el seminario de los Carmelitas de Vila-real, ¿es así?
Sí, fue el año del año 74 al 77, estuve estudiando lo que era antes de sexto a octavo de la EGB en el Colegio de los Carmelitas de Vila-real, sí.
Mire, y a usted le hicieron salir del seminario porque decían que usted no era apto porque era un líder negativo y tenía bastante personalidad, ¿es así?
Sí, justamente, bueno, pues a mí cuando estaba terminando octavo me dijeron que al año siguiente tenía que pensar a dónde iba a ir porque veían que, bueno, pues que me daban un margen de tiempo para reflexionar sobre esto, pero en el fondo lo que había es lo que me había dicho justamente el prior, que era el padre Armel, que, bueno, que era yo una... tenía mucha personalidad y entonces, pues bueno, que no, igual no encajaba en lo que eran los conceptos de la personalidad de los seminaristas.
Y usted, muchos años después, hace la entrevista o publica: mis amigos murieron sin poder contar lo que aquel cura les hizo, porque allí...
Yo separaría los dos asuntos, es decir, lo de la expulsión, yo creo que, bueno, entraría dentro de lo que era su concepto de digamos, de lo que era la religiosidad de los que estábamos, de la vocación, de los que estábamos allí. Yo lo separaría porque yo no tengo ningún afán de revancha ni contra los carmelitas. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos de los carmelitas y posiblemente gracias a haber estado, la experiencia de haber estado en Vila-real, pues luego he podido estudiar, ir a la universidad, trabajar durante muchos años y actualmente poder jubilarme. Quiere decir que yo no tengo ningún afán de revancha contra los carmelitas como grupo, pero sí he querido denunciar, pero no solo yo, sino que un grupo de amigos que nos llevamos muy bien en ese momento, que hablábamos mucho y nos contábamos confidencias, pues sabíamos que había sobre todo uno que había sido reiteradamente abusado o violado por parte de, digamos, del padre Armel, que era en ese momento el prior del colegio. Hemos estado distanciados con muchísimo tiempo, y cuando hace 3 años en el país salió el tema de los abusos en la iglesia, yo me puse en contacto con un periodista, empezamos a hablar, contacté con mis amigos a través de las redes sociales y empezamos a decir que eso había que denunciarlo. Era interesante que la principal víctima, que se llamaba Emilio, pues diese el primer paso, porque era, digamos, la parte más importante, ¿no? Se decidió hace 3 años a contarlo, habló con el periodista, otro amigo también lo denunció ante la prensa, y este segundo amigo se llamaba Julián, y Julián y yo presentamos una denuncia ante los padres carmelitas. Una denuncia que no nos han respondido, en el sentido de que lo que pedíamos era más información, saber si ha habido más casos de abusos por parte del padre Armel. Queríamos un poco de claridad y nos remitían a un escrito que escondían dentro de una página web que era algo así como ambientes saludables o algo así, o entornos saludables, que era un eufemismo realmente para decir, en lugar de decir abusos de compañeros de la orden a alumnos, pues decir hay que buscar entornos saludables. En ese manifiesto o en ese escrito no se dice en absoluto, no se habla de la responsabilidad del padre Armel, que ya falleció. No se pide en general disculpas si a alguien se le ha podido hacer daño, si alguna vez se ha podido abusar de la confianza, pero es el lenguaje ambiguo que no sirve para nada. Hay otro profesor, el padre Armel falleció, pero hay otro profesor que también tuvo relaciones con Emilio, que tenía en ese momento 14 años, que dormían muchas noches en la habitación del cura. Era en ese momento el padre Luis era el jefe de estudios. Vive en Madrid, es decir, que es un asunto que no está cerrado. A nosotros se nos han dado muy pocas explicaciones. Lo único que sabemos es que ha habido por lo menos 4 personas que han dicho claramente que fueron abusados por parte del padre Armel, y que tengo un listado por lo menos 8 o 10 personas más que dan testimonio, que son testigos de que amigos suyos, esos compañeros suyos, les contaron que lo que había sucedido.
Es decir, a usted no lo vivió nunca en primera persona, nunca...
No, afortunadamente no.
Pero fueron testigos...
Sí, pero ya en ese momento, cuando teníamos 13, 14 años, ya lo comentábamos, y no solamente lo comentábamos nosotros, ya lo comentábamos, pero lo que es curioso es que de alguna forma nosotros fuimos víctimas indirectas, porque considerábamos, ahora es una barbaridad, pero considerábamos normal que el prior del colegio tuviera amantes, y incluso hablábamos del querido de el querido de Armel. Ahora, el querido de Armel ahora es fulano, el querido de Armel es no sé quién. Y lo consideramos normal que tuviera sus favoritos para ir en el coche con él, que para dormir en las excursiones en la misma tienda de campaña que él, que se diese vueltas por la habitación que estábamos, dormíamos unos 80 niños, y fuese algunos que los castigaban de rodillas al pasillo acabasen luego en la habitación del padre prior. Se comentaba, es decir, y hay muchos que ahora mismo es posible que estén oyendo o que lo han leído en El País, que sabían que algo estaba pasando, se rumoreaba, pero nadie hacía nada. Y hasta hace 3 años es cuando realmente no hemos actuado. El problema es que, claro, esto va muy lento, el proceso, todos estos procesos van lentísimos. Y los dos protagonistas, Emilio y Julián, fallecieron el año pasado, uno en junio y el otro en septiembre, a causa del cáncer. Hay otro que vive todavía, otra de las víctimas que vive todavía. Y el primero inicial, el que inició, digamos, el escándalo, fue en el año 76, que resulta que, bueno, pues... Un chico denunció a sus padres que había tocamientos por parte del prior, y los padres fueron a hablar con él. De alguna forma se les animó a que se llevaran, es decir, los expulsaron, les dijo a la familia que el chico estaría mejor en su pueblo, y a Armel directamente lo mandaron a a Misiones. Es muy curioso que en el año 76, a mitad de curso, lo que es el responsable del colegio lo mandaron a Misiones sin esperar a que acabara el curso. Es decir, había alumnos en ese momento, estábamos los internos, nosotros, y luego había alumnos externos también de Villarreal. Y él era el responsable de todos ellos, es decir, era muy curioso. Es decir, estas cuatro personas son las que, víctimas directas, pero víctimas indirectas y, digamos, éticamente, moralmente afectadas por todo, por lo que vimos, por lo que consideramos que era normal, pues somos muchas. Por eso llama un poco la atención que cuando se hizo la denuncia el año pasado, yo hice la denuncia el año pasado, estoy hablando del mes de abril, o bueno, mayo del 21, hablé con el padre David Oliver, con el padre Goyo Señor, hablé con Desiderio García, que era en principio, o es en principio, responsable de la claridad, de la transparencia de estos asuntos. Pues yo hablé con ellos, realmente lo hice por escrito, la denuncia. Que durante este año, en lugar de, digamos, dar explicaciones, de dar claridad a todo lo ocurrido, lo que han hecho es, digamos, conchavarse con el Ayuntamiento de Villarreal para que ahora encima les den la medalla de quedar lo que hicieron en ese momento. Es decir, yo creo que por moralmente, éticamente, por responsabilidad, todo esto, digamos, todo el asunto de la medalla de oro parece que es una especie de blanqueamiento de la situación creada, digamos, en los medios de comunicación, porque ha salido la prensa nacional en varias radios. Yo vivo en Navarra, se ha hecho eco la prensa también en Navarra sobre el asunto este, y entonces darles la medalla de oro precisamente, digamos, a la Orden Carmelita, cuando se caracteriza por el oscurantismo, por la falta de claridad, de transparencia, falta de empatía incluso con las víctimas, pues que se le den en reconocimiento, digamos, a sus valores, digamos, formativos, educativos, incluso morales, pues llama muchísimo la atención. Entonces, dos cosas. Por un lado, yo considero, yo no tengo que intervenir en absoluto y decidir y opinar qué es lo que hacen en Villarreal, pero por un lado, yo considero que se tenían que replantear en el Ayuntamiento la concesión de la medalla en estos momentos. Yo no sé si en otra situación se le debería dar, pero en estos momentos se le concede a los padres carmelitas. Y segundo, si los realmente al final, como digamos, por cuestiones, digamos, de presión, de intereses, del tipo que sea, se le concede la medalla, al menos que deberían los carmelitas de dar, digamos, rechazarla, porque, digamos, en consideración a las víctimas de por lo menos del padre Armel, porque del otro no hay referencias más que de uno, pero del padre Armel tenemos referencias de bastantes más alumnos que sufrieron sufrieron sus abusos. Entonces, personalmente yo no quiero intervenir en lo que es la política municipal, pero sí que llamar muchísimo la atención. Me gustaría que los que tienen que votar mañana reflexionasen, porque de alguna forma igual lo que están haciendo es poniendo una medalla a un colectivo que es la Orden de los Carmelitas, que son encubridores. ¿Y por qué digo que encubridores? Primero, había profesores que viven todavía y eran compañeros del padre Armel. Segundo, los actuales dirigentes, que tienen alrededor de 60 años, igual que yo, es que viven ahora en Onda. Aunque digan que no lo sabían, compartíamos clase, éramos compañeros de clase, con lo cual, si nosotros lo sabíamos, si todos los demás lo sabían, ellos lo tienen que saber. Que por intereses espurios se lo callan, digamos, es su problema. Pero realmente la Iglesia Católica no se caracteriza por la transparencia, sino que lo que pretenden es, digamos, meter debajo de la alfombra todos estos casos de abusos, que el día que realmente salgan vamos a estar todavía más escandalizados de lo que estamos hasta ahora.
Pues Juan Luis Chueca, profesor de literatura, porque usted es profesor ya jubilado. Sí, gracias. Sí. Gracias por haber dado este testimonio y nada, espero que siga disfrutando de este tiempo. Hemos oído un sonido de barco.
Sé que usted...
Sí.
Sí, que voy en un barco. Tengo que decir también es que yo tengo un buen recuerdo de Villarreal, es decir, para mí, yo soy de Aragón, de la frontera con Navarra, y para mí la experiencia de ir a Villarreal fue enormemente positiva, ir a Peñíscola, a la playa, estar en el Museo de Onda, es decir, las excursiones en Villarreal, el cine de Villarreal, yo lo recuerdo esa etapa como una etapa muy bonita, o sea, es decir, que yo no recuerdo negativamente todo eso, y de hecho hacíamos teatro, había cine en el propio colegio, había una enorme biblioteca que me permitió leer muchísimo, es decir, que yo estoy muy agradecido a lo que es en general al haber podido ir al colegio de los Carmelitas, o sea, yo no es un afán de revancha, quiero dejarlo esto claro, porque yo tengo muy buenos recuerdos de Villarreal y de hecho guardo todavía documentación de la época, digamos, revistas que hacíamos, todo eso lo guardo porque fue una etapa importante de mi vida. Pero eso no quita para denunciar aspectos muy, digamos, muy negativos que ocurrieron en ese momento. Y lo peor de todo es que sigan intentando tapar lo que ocurrió.
Pues lo dicho, Juan Luis Chueca, un abrazo muy fuerte y disfrute todo lo que pueda.
Pues muchísimas gracias, un saludo a todos de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
I tenim en nosaltres a Pepe Montagut, ell és el president de l'Associació Independent de Llauradors de Nules. Bon dia, Pepe.
Hola, bon dia a tots.
El dimecres, van tindre una reunió amb Paco Borràs i Lorena Tudela de l'empresa IMEDES, a la qual la consellera Isaura Navarro li ha encarregat que faci un diagnòstic del sector citrícola de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de planificar les línies estratègiques del futur de la citricultura. Vostès els donen un formulari?
Sí, nosaltres vam estar reunits en Paco Borràs, en Villarreal, precisament la setmana passada. Ell mos va enviar el que és el diagnòstic i mos va enviar també un formulari perquè l'ompliquem. Ja en la reunió que vam tindre amb ell li vam dir molt clar, al marge de que coneixíem les línies generals perquè s'havien parlat ja antes i s'havien publicat, i li vam dir clarament que aquest diagnòstic, per molt diagnòstic que era fer, això no anava a cap puesto. Este és un projecte, el plan este d'integral Citrícola és un projecte que té la seva finalitat d'acabar sent, pues, ubicat en un caixó llevant. no m'ho soluciona res. Però no obstant, pues, vam estar parlant sobre aquest tema molt bé i bueno, ara resulta que mos envia el formulari. El formulari és una de les coses que tampoc m'agraden a mi d'aquest tipus de formularis que te dirigeixen clarament a un objectiu. És a dir, està orientat perquè tu contestes una sèrie de coses sobre uns objectius determinats. I jo el formulari no l'entenia així perquè a fi al cap així n'hi ha moltes formes de pensar i moltes formes d'enfocar el que és la solució de la campanya cedrícola. No obstant, sí que l'hem omplit i a més li han dit que estem disposats a reunir-nos en ell quan ho considerem necessari. Li vam entregar un informe que nosaltres hem confeccionat, informe borrador sobre situacions i solucions per a la cedricultura, perquè pensem que possiblement siguin les úniques vàlides, i ho dic clarament, les úniques vàlides per donar solucions a lo que és la cedricultura valenciana i espanyola. Si vols, podem parlar un poquet del formulari.
A mi m'agradaria, perquè, clar, vostè ho té clar i diu en seguida, jo crec que aquest formulari no va massa per bon camí o no ens deixa maniobra per a poder expressar-nos. Digue'm-nos un exemple.
Pues mira, si comencem, ells fan, divideixen el formulari en quatre, en diverses, diguem, en quatre departaments. La dimensió productiva. Tots sabem que la comunitat valenciana ha perdut 34.000, fiquen ells, jo tenia antes 32.000, però en fi, encara m'ho fan millor. 34.000 hectàrees de producció de citrícola s'han perdut en aquests últims anys. O sigui, i després fiquen una frase molt, bueno, jo crec que és un poquet entusiasme, un poquet optimista. Se confirma la tendència hacia un procés de concentració del sector. I esta definició és un poquet falsa. La tendència eixa va dirigida precisament a que n'hi ha grans empreses, n'hi ha capital de risc, que sí que estan comprant terra. Sí, és veritat que estan comprant terra i unificant terra, perquè saben que el que és l'alimentació és el dia de més un poder. Però el que és l'agricultor normal, professional, que poquets són els que compren terra per moltes circumstàncies, que ahir també les expliquem i ho vam explicar a d'ell per moltes circumstàncies. Però, en fi, tampoc té, en certa manera, major importància per lo que se busca que si tu resulta que estàs parlant...
Però se garantitza que la citricultura té una continuïtat? Anem a veure. El fet de que siga un gran inversor el que compre garantitza que la citricultura continuarà en la zona.
A veure, jo ara me dirigisc a lo que és la llei d'estructures agràries. Lo que tu m'estàs dient s'incluís dins de la llei d'estructures agràries, que jo en tinc entès que la forma que l'han plantejat acabarà sent lo que és la propietat de la terra pues en 4 o 5, per dir-ho així. De la mateixa forma que s'està comprant terra en Sud-amèrica, en Sud-àfrica, en Marruecos, en Egipto, és a dir, que no compren dos fanecades, ni 4, ni 100, compren 70, 80 o 90 mil hectàrees.
El fi, per a contrarrestar aquest abandono d'hectàrees, estan contents perquè hi ha gent que invertís, i lògicament és 34.000, ha dit vostè.
Però 34.000 s'han perdut, però és que així, en la comunitat valenciana, pràcticament no n'hi ha ningú tipus de moviment en aquest sentit.
Vale.
Estan en Andalusia. Després es parlen de la dimensió social. Població envejecida. És palpable, és massa lògic. Què passa a la població envejecida? De ninguna manera un jove vas a ficar-lo tu en una professió com és l'agricultura si no té rentabilitat. Així i en tots, en qualsevol sector. Per tant, respecte a aquest tema, oblidem-vos. Qualsevol cosa que siga enfoca per dir anem a rejuvenecer el campo, si no n'hi ha rentabilitat no van a aconseguir-ho. Después, respecto a la incorporación de mujeres en los puestos de toma de decisiones. Ya estem así en la ley de paridad, que es una parida. Es una de una forma clara, te lo digo. A ver, yo siempre he pensado y creo que lo que debo de ser es la persona que val es la que debo de ocupar ese puesto. siguen deu dones o siguen deu homes.
En principi m'havia vostè confundit una miqueta i anava a dir-li, ojo, però el que està dient-me és anem a pensar a veure, en les persones per la valia que tenen.
Exactament.
No?
A veure, si jo tinc una persona, una dona, que efectivament, per la seva intel·ligència, pels coneixements, és
vàlida,
ideal, és vàlida.
No, dir ara que no ocupa el no, lloc que té que ocupar.
L'ocupa aquesta dona, la dona al puesto este, però no un home. Però si és un home al revés, pues un home. És dir, s'ha d'anar directament a aquella persona que conega, tinga coneixements, tinga intel·ligència, per estar a ocupar el puesto que li té.
Claro.
Després tenim, ens parla de la falta de formació professional.
Sí.
La falta de formació professional també és un altre, un contrasentit.
Sí.
Tots els agricultors són professionals. Tots, salvo aquells que tinguen la terra hereta i que la donen a una empresa o lo donen a, en fi, que la duguen, tots estos no se consideren. Però aquell home que va a la terra a treballar-la, que la coneix, és un professional. Li coneix de sobre què és el que li fa falta a la seva fruta, als seus arbres, per anar avant i per treure-hi producció. O sigui que dudar de la professionalitat dels agricultors perquè siguin xicotets, això és una fal·làcia, això és mentira, total. Tenim també que ells contenen que tenen la única pràctica que tenen, o sigui, l'única coneixement que tenen és la pràctica, i la pràctica fa mestres.
Uh-huh.
Jo sí que te puc dir, per la meva experiència en els anys, i ja duc 61 anys en l'agricultura, que jo he consultat moltíssimes vegades en tècnics, en professionals, en fi, i per parlar-los de l'abonat o d'alguna plaga, i quan no m'han convençut jo he seguit les meves regles, i la majoria de les vegades t'has donat compte que no sabien realment què és el que anaven a donar, quina solució anaven a donar. Te vaig a comentar un cas molt ràpidament.
Sí.
Fa molts anys, jo entonces es començava, tindria 22 o 23 anys,
sí.
Recorde que jo vaig buscar a un professional, bueno, vaig consultar professionals el motiu de que notava que una carència en els arbres. Entonces, en fi, jo estava en la terra, la duia 6 o 7 anys abans, que tenia, notava ja una carència, però no sabia el que era. Vaig consultar en diversos professionals de cooperatives, d'extensió agrària, i l'únic, una persona d'homes va entrar en un hort, em va dir, Pepe, així a això li falta, a aquests horts es falta magnesio. Jo m'he quedat, magnesio? Tira-los magnesio en el mes de maig? Efectivament. O sigui, vull dir jo en aquest sentit que no tots els professionals estan tan preparats com fos el valen, ni tampoc tots els agricultors són tan burros com fos el valen pareja. L'agricultor té molts coneixements, que no es diu per una raó molt senzilla. I no es diu siquiera en els puestos on podria dir-los. Perquè té por que si s'equivoca o deixa vergonya, en fi, i no deuria ser així. Bueno, un altre tema que trarà el plan és la dimensió econòmica. Els diuen ells, ja hi fiquen, jo o sigui, només me recordis que la frase concreta, no oblida la palla. Dimensió econòmica de caràcter familiar vinculada al autoconsumo o com a complemento de renta familiar, no de caràcter professional. Això és un error, això no és veritat.
Això ho identifiquen com un problema?
Com un problema, i això no és així. O sigui, no n'hi ha ningú agricultor que cultive taronges pel seu autoconsum. Tira, no sé, quatre taronges pel seu autoconsum, però la terra no se tracta ni se cultiva per un autoconsum, ni siquiera per una renta familiar. No,
sí, en este cas el que jo crec que se refereixen és a aquestes persones que tenen un tros de terra i que és com un increment familiar, no és el seu mig de vida. Ho interpreten...
Susana, mitja faneca, una faneca o dos fanecas, vale, molt bé, però un agricultor que tinga 30 o 40 o 50 o 60 fanecas és totalment errònia aquesta definició d'aquest agricultor. L'agricultor aquest és professional, perquè 60 fanecas poden produir i poden servir-los per traure beneficis i rentabilitat.
Que siga el mig de vida d'aquesta família, clar que sí.
El mig de vida, més de vida és lògic i normal. Després, els costes estructurals per hectàrea. A veure, els costes estructurals, pues sí, en certa forma, perquè han canviat molt les coses, han augmentat molt els costs, i lògicament pues, ahí s'hauria d'evitar tindre major cost en el sentit de que s'hauria de canviar la forma de cultiu perquè, claro, el que és en este cas, per exemple, els abonos, pues, pues, estan doblant el preu.
No la forma de cultiu, sinó la forma de compra dels productes per a tractar els cultius, no? És dir,
si no te serveix...
Sí, però les cooperatives estan, crec, d'alguna forma, per a complir sa funció, no?
Sí, les cooperatives i els mateixos agricultors. Els agricultors no paren de preguntar, no paren, a veure, en el bar, en tots els puestos, inclús en contracte t'encontren i te pregunten, i parlen, i te comenten. És dir, tots busquen la seva viabilitat.
I la rentabilitat.
I la rentabilitat, però si tenen que canviar, no el cultiu, sinó lo que tiren a la terra, lo que traten a la terra, tant en les plaques com en la fertilització. Després la dimensió de la cadena, és una altra cosa que mos fiquen ells. Ahí pot ser que tinguin algo de raó. Sí, sí, que tenen algo de raó. Raó no, que la tenen tota. Perquè n'hi ha un punt de desencuentro entre el que és la indústria del suc i el que és els exportadors i cooperatives. Allà hi hauria d'haver més major vinculació de forma que aquest producte, aquesta part de producció que tiren a la indústria tinguera un major preu perquè no s'encarira o no augmentaren els costs de la producció, o sigui, els costs del manipulat, de l'almacen. Ahí sí que pot ser que tinguin raó en aquest sentit, pot ser no el tenen.
No, que és que, a veure, quan el formulari n'hi ha algo que és beneficiós, n'hi ha que reconèixer-ho i n'hi ha que recolzar-lo també.
Sí, sí, no, jo en això estic d'acord, completament d'acord que efectivament pot ser que n'hi hagi un desencuentro, però, claro, això també li va dir que això és qüestió de que la conselleria pues, financie, aporte diners per, efectivament, aportar una aportació, o sigui, fer una aportació econòmica a un punt determinat de lo que és la cadena de producció. Pues,
per ser més competitiu, sí, ja està.
Pot evitar que els costos augmenten. Després tenim la dimensió organitzativa. A veure, té raó també, no, això? Completament raó. En l'any 93 existien alrededor de quasi 800 exportadors i cooperatives. Avui no arriba a 300. Què significa? Significa que han anat desapareixent molta sèrie d'exportadors i cooperatives, la majoria de xicotet calat, de xicoteta exportació,
sí.
Però, claro, el que està ocorrint, la forma que està ocorrint, si no se canvia la dinàmica i aconseguim encontrar les solucions, així se quedaran, dels seus 300, se'n quedaran a millor 50 o 70, desapareixent el resto. I nosaltres, els agricultors, necessitem compradors, necessitem exportadors, necessitem cooperatives. Ells també s'encaren a lo que és que l'agricultor no ha associat té majors dificultats per introduir la seva producció en la cadena. Se refereix en este cas a les a que siguin les cooperatives o bé el que són les SACs, les associacions que fan exportadors d'un grup d'agricultors. Jo no crec que siga això el problema principal, perquè les cooperatives han fracassat en este, així en la comunitat han fracassat, s'han salvat quatre. I el no associats, el gran problema que n'hi ha, que no associats, és perquè falta una vinculació més estreta en l'exportador i els agricultors que li donen eixa producció a l'exportador per formar la SAT. Ahí ha sigut, jo no dic un abús, però sí que en este cas li falta que n'hi hagueren unes normes més definides clarament perquè eixe agricultor poguera treure el rendiment que li dona l'exportador. La majoria
una protecció al productor.
La majoria de vegades ha servit perquè l'exportador pugui treure un rendiment que de l'altra manera no hauria pogut treure, i tinc que dir-ho així. És dir, que això de vendre a resultes i vendre és el mateix que si se fica en un assat. Si un assat té que pagar menys perquè ell salvar la producció, hi ha hagut un poquet d'abús de l'exportador. Dimensió comercial. A veure, així s'equivoquen també en altra cosa. Parlen d'exportacions, el 95% d'exportacions enviades a la Unió Europea. No són exportacions. És el nostre mercat. Per tant, no se tracta... Les exportacions són les que van fora, i és el 4%. Claro, ells ahir parlen de que n'hi ha altres països com Sud-àfrica, com Marruecos, com Egipto, que a l'hora de la veritat s'estan apoderant d'estos mercats exteriors. Si vosaltres en què tinguérem el mercat d'Europa seria més que suficient. Però què passa? Si el mercat d'Europa, que és el nostre, l'invadixen estos països, vosaltres tindrem que buscar fora. Però fora vosaltres anem en distintes bares de dir. Primer, per què? Pues perquè mos exigixen uns protocols tremendos que la majoria de vegades no se poden aconseguir. En canvi, així a Europa això no s'exigeix.
Bueno, de tots els modos, ha de dir que quan els protocols sí que és cert que cada volta la gent que entra de fora a la comunitat europea n'hi ha més protocols. És a dir, nosaltres estem en la fase esta que ens demanen a nosaltres per exportar a altres puestos.
Sí, ens demanen protocols molt rigorosos que nosaltres no exigim així en Europa als altres països.
Estem en ello, no? Per això en el formulari suposa que el que dirà serà això.
Sí, algo d'això estem parlant. Dimensió econòmica. A veure, així parla de dimensió econòmica de caràcter familiar vinculada a l'autoconsum o com a complement de la renta familiar. No, això ho hem parlat.
Sí, això ho hem parlat. Queda algun altre punt?
Sí, queden dos punts. Espera,
rapidets.
Ja me dono compte. Parla del canvi climàtic. Uh-huh. Vamos, si una... Que per cert, ficant, una de les coses que li van dir és no vos fiquem en el cap, ficar una consellera que sigui ecològica. No m'ho serveix per res. I ara a sobre s'està donant la raó. A veure, hi ha així també una cosa que volia jo comentar-te, i és les plagues. La lucha frente a las plagas merece la pena subratllar el trabajo realizado. No heu fet ningun treball fins ara. No han fet ningun treball en les plagues. Això ho fan les cases comercials, són les que trauen els productes. Però el que és la conselleria, conselleria no aclarir res en les plagues. I després, una altra cosa que també s'equivoquen. L'aparició de la tristesa a mediados de los años 50 no se ha conocido ninguna otra gran plaga en España. Error. La tristesa va ser una plaga que quan un arbre agarrava la tristesa, tu el tallaves, en plantes un altre i seguís produint. Esta plaga que tenim del cotonet de Sud-àfrica és una plaga agressiva però molt agressiva, i damunt és una plaga que no pots en ella de cap manera. Per tant, aquesta plaga sí que és més perillosa. El que nosaltres en este cas han presentat, també li ho han donat a ell, i t'ho dic resumit, és, clar, si hi ha punts que s'han de parlar en ells, estem disposats a parlar, i és sobirania alimentària, rescatar y activar el principio de preferencia comunitario, cupos de entrada de productos agrarios, establecimiento de aranceles compensatorios, revisar los tratados de terceros países, tratamiento en frío a todos los productos y a todos los países, derogación de la ley de quemas, derogación de la ley de prevención y pérdidas de desperdicio alimentario, derogación de la ley de la cadena alimentaria, que no servís para res, el plan integral citrícola conforme nosaltres l'entenem, la destrucció d'embalses i preses, que és una enorme, això és una, vamos, és terrorisme ja pràcticament. Recuperació de fuentes d'energia, inversió en recuperació de les OCAPAs, antigues acabades agràries, i la prohibició de productes fitosanitaris. És una de les coses que no deurien de prohibir, perquè si prohibixen ja fan el que volen fer, així en els valencians vos queden quasi sense armes per defendre-vos.
Pepe Montagut, president de l'Associació de Llauradors Independents. Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Hola, som el teu equip d'educació ambiental, segur que ja ens coneixes. Hem anat poble a poble per ajudar-te a generar més residus i reciclar bé, però encara tenim moltes coses per contar-te. Si vols saber com estalviar energia i ser més eficient a casa o el teu negoci, també et podem aconsellar. Comunitats energètiques, plaques solars, renovables... No dubtes i pregunta'ns. Compromís ambiental, Diputació de Castelló.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964 32 2041, Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
I ara tenim amb nosaltres a David, el president de Pronostrum. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè me di a mi, o al Xina almenys, hem presentat al principi del programa, que planteja una rebaixa del 18%...
No, al 18, al 18.
Una rebaixa al 18% de l'impost de plusvalua a Villarreal.
Sí, este tema entre març i juny d'este any és quan se va efectuar la pujada, que jo ficat ja dic que és un 30, que potser és un 28. No sé, ara mateix no sé la certitud, no, si és un 2% de diferència, però vamos, que sí, que d'un 18 que era anava al 30.
Vale, i vostè planteja baixar l'altra volta al 18. No,
a mi i al partit el que ens agradaria és reduir-lo, que és el que deurien de fer en la majoria d'Espanya. Vamos, pensem. El que passa que jo promeses i coses fictícies que no puga fer després no puc prometre-les. L'únic que dic és que per lo menos que el fiquen al 18%, que és com estava. Jo crec que la gent ja està pagant més de lo que deu en cas de vendre una propietat o el que sigui, un local, o el que vinga a ser la propietat que sigui. Entonces, l'únic que li demana a l'alcalde, en este cas, que no tinga tanta vergonya de pujar tots els impostos, perquè ara també hem arribat al cert punt de que ha arribat a sentir, o sea, rumors de que després de lo que ves en el tema de lo que ha dit de que no va a pujar els impostos durant el 2023 perquè se li ha demanat massa esforços al ciutadà de Villarreal, pues que s'està plantejant, que això m'ho tindran que dir, serà el boi ben lloc, fer com en Burriana. O sea, així el tema de les basures se paga en base a estar dins de l'IBI, però allí tenen un altre impost a part en el tema de les basures. No sé el que ficarien, 50, 40, 60, 70 euros, o sea, me dona exactament igual, no sé la cifra que seria. És una cosa que s'està barallant i s'està dient, és un rumor, però jo me la jugaria, tiraria la moneda a l'aire, de que en el 2023, passaran les eleccions, novembre, diciembre, o entrant en l'any 24, si Benlloc se junta en Maria Fajardo en Compromís, pues molestacarien per ahí, perquè no s'atrevirien a fer-ho en el IBI, perquè, és clar, seria un poc arriesgat fer una altra vegada, un altre 10%, junt al 25% que ja ens han pujat, és arriesgar-se un poquet i és atrevir-se prou. A lo millor, el que no volen és que es maten. Entonces, la manera d'amagar-ho és aquesta. Ficar un altre impost de basures, com fa Burriana, per clavar-nos 50 o 60, els diners que siguin, a final de l'any del 2023. Vamos, estic quasi segur que passaria així.
I vostè, és un rumor que li ha arribat, home, imagina que la font, per lo que li arriba a dir rumor, és una font que entén que té credibilitat, no?
Sí, té credibilitat perquè, a més, la font ve de dins de l'Ajuntament, o sea, d'ací darrere. O sea, ve no més ni menys que d'ací darrere. Entonces, com ahir n'hi ha molt de funcionari i n'hi ha molta gent que està molt entera, pues m'ha arribat. Jo dono per fet que...
Vostè a uns 6 mesos, no? Estem el mes de novembre, sí, quasi en desembre.
En 7 mesos, quasi exactes, o 6 mesos llargs, n'hi ha eleccions. Però jo tiraria la moneda a l'aire a cara que entre 4 i 7 mesos després, el que ve sent finals i o principis d'any del 2024, este impost mos el clavarà l'alcalde perquè no s'atrevirà a ficar un 5,1% més a l'IBI. I la gent que mos sent, que se'n recorda el que estic dient així.
És dir, vostè ja dona per fet que el pròxim alcalde serà a Travega José Benlloc?
Me sap mal dir-ho. És una desgràcia pel ciutat de Villarreal perquè la gent, este partit nostre, mos està costant molt ficar-lo, a mi en particular, i Casabó és un flare. És una persona que està ahí sentada i d'ahí no és. La gent no el coneix. Hi ha molta gent que no sap encara qui és el president local del Partit Popular i esta persona, pues, lo que està fent és comprar a tot Déu. Entonces, com compra a tot Déu, sap fer-ho. Entonces, jo dono per fet que serà tant el Partit Socialista junt en Maria Fajardo, que igual n'he perd uno dels tres que tenen. Però s'ajuntaran. Jo des d'ací segueix dient-li a Casabó que nosaltres estem darrere, que si aconsegueixen fer 10, 11, 12 i li falta eixa 1, que nosaltres eixirem, que se'n recorde nosaltres, que nosaltres li donem l'apoio. Lo que passa que sempre seran i hauran línies, el IBI el tindrà que baixar, perquè el Partit Popular té un error, que promet molt, però per mantenir xiringuitos com la Creu Roja, Caritas, el que ves en el això no ho han ficat, el pavelló este, ara no m'he dit el nom ara, com era? Això està al costat del CEM, ui de Déu, no m'he dit el nom, no és igual. El que ves en totes les associacions, per mantindre el que són els gastos, no baixarà mai el IBI, perquè n'hi ha gent en el poble que m'ha preguntat, vostè, si baixa el IBI el 25%, com recauda els diners per un altre lloc? Jo, doncs no donar-li 150.000 euros a la Corroja, a l'albergue, que volia dir, que se me passava, que eren 200 i pico mil euros llargs, les dobles pautes de Caritas, etcètera, etcètera, i molts impostos que estan ficant-se sense ningú motiu.
Vostè ja s'ha presentat com a alcaldable de Vila-real?
Sí, ja està.
I
ja està fet.
Una de les coses que diu és que vostè baixarà la plusvalia al 18%.
Sí, com estava. Simplement com estava.
I que deixaria de donar ajudes a aquestes associacions?
A tot Déu. I els mitjans de comunicació, juntar-los. Els gastos, juntar-los en una comuna. No que estiguin tots partits. Que això és una casa de locos. No ho diu ni per vostè ni per ningú en concret. Simplement que n'hi ha prioritats. A lo millor com este...
M'havia pegat un susto quan m'ha dit juntar los otros en una comuna.
No.
Jo no sé si volia posar vosaltres el mateix edifici.
No, volia dir que no, que n'hi ha prioritats de mitjans de comunicació, que uns van primers que altres i altres estan ja copiats. O sigui, que no tenen ninguna viabilitat i estan fent un gasto a cert ajuntament.
A mi m'agradaria que vostè, quan parla de mitjans de comunicació, com li diga a totes les persones, parlarà no de generalitzar i diguera noms.
Home,
vostè sí. Qui li llevaria la subvenció?
Home, Ximo Tirado el primer. Villarreal Informació, Castelló Informació, este xiringuito.
Continue, este ja el tenim. No diga més coses d'ell, ja l'ha dit.
Revista al Poble.
Dos.
Revista al Poble.
Siguiente.
TV4 n'hi hauria que veure per on van els diners, des de Castelló, des de Villarreal, i on van les coses.
Villarreal Informació, la revista Poble, TV4...
Ràdio Villarreal està per
Ràdio Villarreal.
Ràdio Villarreal és, diguem, la que més alcance té. Entonces, pues, tindríem que veure des de Ràdio,
o sigui,
Villarreal...
Estem els quarts que vostè ens llevaria de davant.
No. Estic dient que des de vostè, o sea, des de Ràdio Villarreal, com a punta d'iceberg, n'hi hauria que veure darrere què és el que va i el que no. O sigui, diguem que estarien a l'escalafó pa bé.
Val, i li queden, n'hi ha algun mig escrit, n'hi ha més ràdios.
N'hi ha alguna més per ahir, sí, n'hi ha un espai jove per ahir, per l'avenida del Zorro, per el carrer del Zorro i tot això.
Sí.
N'hi ha alguna més, que és molt, no és transcendent, però que no estic molt de coneixement.
I els de més mitjos es deixaria?
No, això es feicaria tots en uno. I altre, o sea, vull dir que els gastos anirien tots en uno i que certa gent d'això tindria que buscar-se feina en un altre lloc.
I després els mitjans, els altres, són externos.
Els externos, els que de veritat siguen mil per mil privats, doncs ja s'apanyarà cada un, com puga ser. Pareix que tinc algun més de temps. Volia dir que ahir vaig passar per...
Què tal li va aparèixer Santa Catalina?
Una pastre. Un dia n'hi haurà i s'embolicaran tots i un dia morirà a plaça de la gent allí. El que tenen que fer és ficar de l'avenida Tàrrega hasta el final del Pio 12, fer-la ahir el pròxim any, sencera. Per si passa alguna cosa, que n'hi hagi escapatòria per les aceres. I no l'emboti, d'este botifarra que estan fent ahir tots els anys. I volia dir que me vaig cruçar amb l'alcalde a última hora, de que vaig estar, el que passa que...
Se referís per la Fira Santa Catalina.
Sí, per la Fira Santa Catalina. Ella anava a veure com estava el tema, jo anava a veure els desastres que n'hi havia. I estava per allí, va passar, i això que va passar, va baixar la mira i no va voler saludar-me. I dic, me sap mal que no vulgui saludar-me perquè ja estem com antigament en Serralbo, que aquell no volia saludar-me hasta que després va entrar un poc en la història. Ja no li feia tant de pudor. I això... I així n'estem.
Pues David Bertí, president de Pronostrum, moltes gràcies per haver vingut.
No res, moltes gràcies, i volia enviar un saludo a Irene Herrero del grup municipal de Vox, que, xica, és que ja sabia que eres del País Valencià. No res, moltes gràcies.
Huevo, cremosa salsa holandesa, carne 100% vacuno español, queso gouda, cebolla crispy. ¡Es la gloria! ¡Es la nueva signature Huevo Benedictín! Los más ibaritas ya tenéis vuestra hamburguesa. Y cómo no, solo podía ser en McDonald's. ¡Ahora, corre a por ella! Solo en McDonald's Castellón y Villarreal y por tiempo limitado.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Diem que durant el matí parlaríem en clau política. Se n'acaba d'anar el president de Pronostrum i acaba d'arribar la diputada autonòmica del Partit Popular, Marisa Mezquita. Bon dia, Marisa.
Bon dia, Susana.
Que a més, ella és d'ací, de la ciutat de Villarreal. I vostè me diu que ve d'una manifestació, no?
Sí, vinc de les portes de l'Hospital General de Castelló, on s'han concentrat, bueno, els sindicats han convocat una manifestació perquè, bueno, la situació sanitària en la província està arribant al seu límit. Uh-huh. Jo crec que els professionals estan fent entrega absolutament de tot, però que no arriben, i el que se veuen és que no estan recolzats. El lema de la pancarta avui dia, la Generalitat Valenciana ha enterrat l'Hospital General de Castelló. Conforme està l'Hospital General de Castelló, podem parlar de l'Hospital de Vinaròs o podem parlar del que a mi m'interessa un poc, que és de l'Hospital La Plana, o la situació sanitària, si al nostre poble, al nostre municipi, a Vila-real.
Mm-hmm. Troba que... Clar, perquè si ens remuntem, vostès quan estaven governant també tenien manifestacions. Troba que la situació és més complicada?
És evident que venim d'una pandèmia i que s'arrastra en certes dificultats, però així s'ha anat obviant o s'ha anat ignorant unes circumstàncies molt especials. Si venim d'una pandèmia a una dia d'avui, encara n'hi ha situacions de Covid, és a dir, encara continua ben gent que no és que caiga mala, sinó que s'està morint encara de Covid, vull dir que n'hi ha una situació problemàtica. Si això sumem, que és estiu, per exemple, la nostra província és turística i la nostra província acull, tant en pobles d'interior com en pobles de costa, acull a una població vacacional que de normal no està. Pues així, en lloc de recolzar, reforçar tots els centres sanitaris i els centres auxiliars, el que ens han anat fent és tancar els centres auxiliars, i els centres sanitaris que se mantenien oberts havien vist reduït el seu horari. Si lo habitual era matí vespre, pues de repente només estaven pel matí. En atenció primària, pues jo crec que si conte que un a dia d'avui demana hora per al metge, a Vila-real, no cal anar tampoc molt lluny, però és que a Vila-real, per exemple, a mi m'ha passat. Jo el dia 5 de novembre jo estava fatal i vaig demanar cita mèdica i ja vaig dir, me dona igual que siga telefònica, que presencial, la primera que siga. Pues, la tardança era la mateixa. Jo vaig tindre visita el 16 de novembre, 11 dies després. N'hi ha gent que s'està esperant moltíssim més, inclús per a fer-se una analítica, i això jo crec que des de cases que ens estaran escoltant estaran fent afirmacions en el cap, perquè és que no és que m'hagi passat a mi, és que li ha passat a moltíssima gent. Què passa? Pues si tu veus una tardança en la teua atenció, el que fas és recórrer a urgències. Quan estàs desesperat, jo per exemple, al millor tindre que prendre un antibiòtic d'un dia, ara he estat una setmana sencera prenent-me antibiòtic. De fet, avui encara estic prenent-me l'antibiòtic perquè havia arribat al meu límit. Pues la gent que no té ganes d'arribar a aquests límits se'n va a urgències. Què passa en urgències? Pues està saturant. Si en lloc de reforçar el sistema d'atenció primerenca, pues el que fa la gent és recórrer a un sistema que està col·lapsat a dia d'avui, i això és el que estan denunciant. A Vila-real ens passa el mateix, és a dir, nosaltres fa 6 anys tenim un centre de salut més a dia d'avui, n'hi ha un centre de salut, que és el de Torremosa, que encara estem esperant, i ses promeses de que estarà, no estarà i deixarà d'estar. Jo avui, Susana, per a que veges, que no ho dic jo, que no ho diu Marisa Mezquita del Partit Popular, sinó que ho diuen els pressupostos de la Generalitat, he portat fulletes i les pots veure.
Sí.
Des de, per exemple, el Centre de Salut de Torremosa està anunciat que n'hi ha inversions des de 2019, 2020, 2021, 2022. Algú ha vist obertes l'atenció primerenca en el Centre de Salut de Torremosa? No. I això és una promesa del propi senyor alcalde, que se va comprometre a obrir-lo. De fet, va dir en desembre de 2021 serà una realitat l'atenció primerenca en Torremosa. N'hi ha que recordar que el tancament per part dels socialistes d'aquest centre de salut en 2016 va afectar a més de 3.000 famílies. I sobretot pensar que aquestes més de 3.000 famílies eren sobretot gent que vivia més pel centre, gent més major, amb dificultats de desplaçament. Què ha passat? Pues que des de 2016, que se va tancar aquest centre d'atenció primerenca, s'ha derivat l'atenció a altres centres de salut, però és que Vila-real té el que té, té centres de salut que té. Si tu tanques un, se té que repartir la gent per a l'atenció. Per tant, estem col·lapsant altres centres de salut. I això és un bucle que lluny de trobar solució cada vegada se va agreujant més.
Lo que crea és una sensació d'impotència per al pacient i d'impotència també per al facultatiu. Però, bueno, lo que sí que és cert és que n'hi ha hagut oposicions en València d'una quantitat de llocs que feia anys que no eixien per a infermeria.
Sí, a veure, el tema està en que avui en dia no s'està cuidant als sanitaris. Nosaltres, quan a la pandèmia tots eixíem a aplaudir a les 8 de la vespre, se va crear com una, d'alguna manera, algo automàtic, que tots els dies a les 8 de la vespre eixíem tots a aplaudir als sanitaris. Jo crec que això se'ns ha oblidat. Se'ns ha oblidat que molts sanitaris estan en unes situacions precàries. En unes situacions d'interinitat i uns sous lamentables. I això el que fa és que la gent, en quant té oportunitat i algú li oferís un lloc de treball on està més ben remunerat, evidentment, pues se'n va. Què passa? Pues que no n'hi ha suficients sanitaris, no n'hi ha una previsió. Uh-huh. És a dir, a l'Hospital de Vinaròs se'n van anar dos sanitaris, dos especialistes, un perquè se va jubilar i l'altre perquè tenia una baixa de paternitat en tot el seu dret del món. Pues se va tindre que tancar el servei perquè no han sigut capaços de reforçar aquest servei.
De reposar-lo. Per una altra banda, si vos em permet, i fem una reflexió, a mi també em llama molt l'atenció quan hi ha metges que en la sanitat pública diuen que estan molt saturats i quan ixen estan exercint en les seues cases, perdó, no, en els seus centres privats sense límit de gent. Vostè creu que això hauria d'estar prohibit quan un sanitari o quan un metge treballa en la sanitat pública que tinguera consulta privada?
Jo crec que tot redunda en el mateix. Quan un no està ben pagat, al final té que buscar alternatives. Jo, aquesta afirmació que vostè acaba de fer, dubte que siga una norma generalitzada. Vull dir, no vull dir que no hi hagi sanitaris, però que al final la problemàtica és la mateixa. És a dir, no estan ben reconeguts a nivell de salari i a nivell inclús de progressar en la seva especialitat. I així, aquesta deficiència se va allargant a tots els àmbits. Així, a l'Hospital de la Plana, abans de l'estiu, recordem que el servei de reumatologia se va suspendre, és a dir, ja n'hi havia un retard de més de 5 mesos i clar, si no n'hi ha especialistes que puguen atendre i que puguen donar un servei, pues, evidentment, pues, els serveis dels hospitals, teníem una sanitat pública en la nostra província que jo crec que era referent. Tots hem sentit parlar dels reconeixements, per exemple, de l'Hospital Provincial, l'Hospital de la Plana, és a dir, són uns hospitals on l'atenció sanitària és magnífica. Fins a fa pocs anys era magnífica. Pocs poden dir que nosaltres a Vila-real tenim un hospital on tenim una habitació per pacient. El que no pot ser és que esta manera de gestionar la sanitat ens porte a que un, quan tinga una necessitat, no puga ser atès ni atenció primària ni en urgència. Uh-huh. I que per a ser atès en urgències, al millor, les llistes, les hores per a poder ser atès estan ara, a dia d'avui, parlava una doctora ahir en la manifestació, que estan retardant les assistències entre 6 i 8 hores. Un quan està desesperat i va a urgències i veus que estàs 6 hores, 7, 8 i no t'estan atenent, entra en un límit, en una sensació de desesperació. De dir,
clar,
què has de fer?
Quan parlem de tindre un hospital en una habitació per persona, també, si és un hospital buit de facultatius, pues, també, què més t'he donat d'una habitació soles si al final no estàs ben atesa?
Sí, per exemple, si en la Plana va passar en la UCI. En la UCI va haver un moment que estava col·lapsat, però per falta de personal. Uh-huh. No és que no
quedaria...
Per poder atendre, vull dir que...
Si parlem de pressupostos... quin ha sigut per a vostè el punt més conflictiu o que a vostès més els ha indignat o els ha molestat, no?, a l'hora de que hagin aprovat el punt dels pressupostos? Quin punt?
A veure, a nivell d'inversions, que al final és el que realment fa créixer a una província, puc dir que en la província de Castelló, en el pressupost 2023 només n'hi han assignats uns 78 milions d'euros. Això, 78 milions d'euros, és un 4,18% d'inversions a la nostra província. Què vol dir això? Que la nostra província està a la cua. És a dir, si no n'hi ha inversions, no n'hi ha empleo, no prospera. La nostra província necessita un empuje. Però és que això no és el més greu. El més greu és quan veus el que s'ha executat. Si tu dius, val, doncs tinc pocs diners, però se fan al 100%, no. És que si el nivell d'execució estem al 65%. I això és lamentable. I un dels exemples és el que jo he dit, no és que no n'hi hagin diners en el paper, perquè mos entenguem. El Centre de Salut de Torremosa, des de 2019, té assignació pressupostària. Dic 2019 perquè és quan jo vaig començar la legislatura. Sí, sí. No m'ha remuntat
vostè les dades les té des del 2019.
Evidentment, perquè és la legislatura en la que jo estic vigent. Val, doncs 2019 ja n'hi havia assignació per al Centre de Salut. I li ensenyaré els papers perquè, per a que veig que no ho diu Marisa Mezquita. Ho diu el pressupost de la Generalitat any rere any. Això vol dir que estigui en el paper, no vol dir que se faci, que se dugui a terme. Per tant, el més indignant és que un 65% de les inversions no estiguin executades.
En aquest cas, sempre parlem de l'infrafinançament que tenim els valencians, i vostè, per exemple, se parla d'això i vostè me diu que és que no s'executen, però els diners es gasten en unes altres coses, és dir, sí que estava adjudicat, però s'ha utilitzat per coses que al millor... per els problemes que s'ha passat durant tot aquest temps, se necessitaven, els han demanat on estan vostès, des de l'oposició, on estan aquests diners?
Mire, lo primer que li tinc que dir és que algo me parlava d'algo indignant, algo que mos hagi marcat. Jo el que no puc comprendre és com a banda de que tinguem un president de la Generalitat amb més assessors i més conselleries de lo que ell havia dit que anava a tindre, això jo crec que ja és algo pues alarmant i molt preocupant. Perquè vol dir que no ha complit la seva promesa de tindre una limitació, no? Però també és molt preocupant que en una situació on que estem vivint des de 2022-2023, en una inflació que jo no cal que li diga a cada un que m'està escoltant avui des de sa casa, que anar a la compra no és que siga més car, és que és més del doble de car. Que quan tires a ficar gasolina, que no pots omplir el depòsit, quan a millor abans en 50 euros te donava per omplir el depòsit, avui no tens ni per una tercera part del depòsit. Uh-huh. Vull dir, quan això està passant, que està patint la gent, que n'hi ha una necessitat per a cobrir els gastos més essencials, quan veus que el Consell i tots els alts càrrecs s'han pujat del seu sou, no els diputats, no, els consells, el Consell al complet, i tots els càrrecs, és a dir, tots els assessors, estos col·locats a dedo, pues isos s'han pujat del sou este any. Això és indignant, no, lo següent. Jo crec que per a predicar n'hi ha que donar exemple. I el millor exemple és quan un està demanant a la ciutadania que ens apretem el cinturó, però tu no te l'apretes. Mm-hmm. Jo crec que això és de lo més indignant i més insultador en el moment que estem passant a dia d'avui. Que és indignant que vinga així el president del govern, Pedro Sánchez,
sí.
I que en una situació en la que nosaltres tenim un sector de la ceràmica que és dels més importants del municipi i que dona de treball a tantíssima gent i que no n'hi hagi... sí, n'hi ha promeses, però tots sabem les promeses de Sánchez on acaben. No n'hi ha ni un gest per a defensar la ceràmica, ni un gest, i me referís a un gest, és vaig a fer això i un compromís serio, no dir ajudaré i per què has vingut així, no. I quan veus que el president de la Generalitat, Ximo Puig, en lloc d'exigir-li i aprofitar aquesta visita de Pedro Sánchez i dir així tenim un sector preocupant, ho vam veure en la bateria de Sagunt, vull dir, una megafactoria que va a donar una infinitat de treball brutal i que l'han vista en risc. I nosaltres que estem en el Parlament ho hem vist de prop, és a dir, ahir no n'hi havia res garantitzat i quan una empresa que anava a fer una inversió milionària en la nostra comunitat, que anava a generar ocupació i anava a ser una garantia de prosperitat, quan tu veus que la deixen passar, és que això és indignant. Entonces, aquestes situacions són les que d'alguna manera pues van calfant els ànims i de veres que jo pense que se pot gestionar tot molt millor i que més allà d'anar-se'n a ficar-se un darrere la pancarta quan arriba un dia en concret, el que ha de fer és gestionar d'una manera adequada els recursos que no són del que està governant. Uh-huh. Els recursos són de tots. I jo crec que cada un com a ciutadà, quan saps que els teus diners van a un bon lloc, te quedes tranquil i dius, sí, jo me rasque el bolsillo, però sé que van a bon lloc. Uh-huh. Però quan veus que no se fa un bon ús, jo crec que això mos indigna a tots i jo crec que estem ja cansats.
Marisa Mezquita, diputada autonòmica del Partit Popular, moltes gràcies per haver vingut. Espero que vinga més voltes. És la primera vegada que la tenia jo davant del micro.
Quan vulguis, estic així, visc així. Vaig i torno tots els dies a València. Per tant,
dorc així, no?
Dorc així, dorc així.
Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies per haver-me invitat.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Villarreal. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Miren, i ara tinc un... Tenim, diuen, o diuen, no, segur, un problema en els gats, sí senyor, perquè resulta que ens diu Sara Devesa, la seva presidenta, que estan saturats. Anem a donar-li la benvinguda. Bon dia, Sara.
Bon dia.
Vostè ens diu en un comunicat que ens veiem obligats a comunicar que estem saturats i és inviable fer-nos càrrec de cap altre animal de l'exterior, és dir, no poden agarrar ni un gatet més, és aixina?
És impossible, sí, així és. Lamentablement, econòmicament, ens hem passat, no hem sabut parar, perquè no paren d'entrar casos totes les setmanes i tots els dies, i ja ens toca dir que no, ja fa temps i estem dient que no, però la gent no ho entén i al final agarrem. I ja no podem, anem a ficar-lo a aixina i s'ha acabat. No podem fer més, ja per els altres.
Clar, que mire, jo llis coses com que, per exemple, que han tingut un mes molt dur, perquè la protectora diu que han perdut membres del refugi, que han hagut d'operar aquesta setmana a un gatet a Golfo. Sí, explica un poc la situació que tenen.
A veure, ens ha tocat dormir uns quants gats, també perquè n'hi ha gats que tenim que són crònics, estan prou malament. Sempre agarrem casos que estan molt mal de la boca, tenim diversos que també tenen tocat el riñó, tenim massa gats al nostre compte. Entonces, per això, nosaltres estem en un puesto, en una villa, que poden eixir els gats.
Sí.
Vale? Salten, perquè hi ha gent que es fica a menjar fora, com si dius no en tinguem prou, i al saltar els gats es xafen. Ens estan matant uns quants, i a Golfo no el van matar, però li han pegat un colp al cap. I Golfo no és un gat que s'hi puga manipular fàcilment. Damunt ara el tenim assustat perquè està tancat en una habitació.
Ja.
Avui es comença a menjar alguna cosa, però és un gat molt difícil.
I fer una crida perquè hi hagi aportacions, perquè diu vostè mateixa que tenen que vacunar a 30 gats.
Sí, claro. Tots els gats tenen que vacunar-los tots els anys. Hi ha enfermetats i massa gats junts, entonces més possibilitats que es passi alguna cosa. Tenen que estar tots vacunats, sí o sí.
Entonces, pues a lo millor caldria fer una crida per a que la gent se solidaritzara en este tema. També les cases d'acollida que tenen ja no en tenen més. A lo millor algú se podria posar en contacte també amb vostès, no sé.
Seria meravellós si algú pogués acollir. Tenim gais massa caseros del poble, arreplegats del carrer del nostre poble que la gent abandona.
Sí, això és una situació fea, no? Perquè, clar, un gatet quan és casero s'apropa a qualsevol. Entonces,
gossos poden mossegar. Sí. Ahir mos va passar una xica que tenia un problema, que va topetar un gat i que tenia un mos al rabo, com si algun gos l'haguera mossegat i anava coixet. I li van dir, tal qual, jo ho sec molt, no podem arreplegar més gats. Com a molt el podem ficar en història i en una publicació, en Facebook tant com en Instagram, i que tingui sort. El van posar, van llevar una persona que va estar d'acord en acollir el gat i se va fer càrrec ella, ahir van anar per ell i ella la tingut que portar al veterinari. Nosaltres no podem, no tenim temps ni gent, ja no som tants per fer tantes coses.
Perquè n'hi han 128 gats en el refugi Villagatuna.
Sí.
I 40 estan en cases d'acolliment.
Exactament, que no són pocs.
I jo el que li preguntaria és, n'hi ha algun requisit per a ser una casa d'acolliment?
A veure, si és d'una casa d'acollida que acaben de topetar un gat, qualsevol casa mos serveix. Però per una casa indefinida, o sigui, hasta que el gat no és que ha adoptat, tindria que tindre també proteccions a les finestres. Sense proteccions a les finestres, és que cauen els gats, i lo siento mucho, però cauen i se maten, o si és d'un primer se poden perdre, xafar-los un cotxe, o sea, és impossible.
Jo, així en la nota de premsa que han tret, el que també he llegit és que encara no han rebut la subvenció d'enguany, no?
No, encara no l'han rebut, i cada any és més tard. Bueno, que l'any passat també va ser pel 25 de desembre, crec que va ser, a finals d'any.
I si vostès no reben la subvenció que tenen, jo entenc que és de l'Ajuntament de Vila-real, és cert?
Sí.
No rebe ninguna altra ajuda?
És que, a veure, la protectora no recibís ninguna ajuda per part de l'Ajuntament, ¿vale? La protectora no recibís. El que sí que dona l'Ajuntament són 5.000 euros per al ser el CES, per a que nosaltres gestionem les colònies del poble i castrem els animals. Això, 5.000 euros són per castrar.
Sí.
Els gats del carrer. Nosaltres aquests 5.000 euros no podem gastar-los per nosaltres, per anar a vacunar, perquè aquest gat ha caigut, perquè aquest gat s'ha atropellat, perquè tenim un gat malament. I això, 5.000 euros només són per castrar. Que per castrar, tu saps el que val un gat? Castrar, no? Uh-huh. O sea, imagina el que ens pot durar 5.000 euros. El sobrepassem, però vamos, sobrats. Uh-huh. Castrem de més, i això no podem seguir fent, no?
I tenen algun tipus d'acte organitzat per a conscienciar a les persones de que es faria falta un poc d'ajuda?
Ho sabem de sobre l'Ajuntament, però nosaltres no podem fer més ja. Ells volen que nosaltres ho fem, però nosaltres tenim la nostra faena. Hi ha vida que ja quasi no tenim. De nosaltres vida no tenim. Nos la gastem tot en els gats. Però nosaltres també treballem, i quasi totes treballem 8 hores. I tenim família. I a part estem de voluntariat en esto, i gastem molt de temps i diners.
I la Fira Santa Caterina, per exemple, serveix d'un escaparate en aquest sentit?
Sí, moltíssim, moltíssim. Molta gent va a veure-nos, adonamos paté, adonamos mantes, a compramos les coses que tenim una passada de cosetes a enguany, que hi ha un munt de voluntàries que fan coses, i la paradeta se mos està quedant molt xula cada vegada més. Entonces la gent compra.
I el
calendari.
Ahir com els va anar?
A munt bé, Valdés. Van comprar a munt coses i estem contentes.
I si algú està sentint-nos, com podrien ajudar-li o bé comprar les coses als gatets, comprar també el calendari, no sé, doni vostè algun telèfon?
El calendari l'hem fet entre unes quantes, està molt bonico, i se pot vendre. Estan en punts de venda nostres, està... A veure, la joieria Álvaro.
Sí, pot dir els punts de venta.
En De la Terra.
Sí.
I la farmàcia... Ai, ara no me'n recordo el nom de la farmàcia. Perdó, se me n'ha anat. Està la farmàcia, com se diu? La que està a costat prop de Paco Parra, el veterinari. Si no me'n recordo ara com se diu la farmàcia. Se m'ha oblidat. Perdó.
La zona...
Hi ha diversos punts. Vale. O si no, per redes socials estan... Si ens poden enviar un missatge i nosaltres diríem on poden agarrar-lo.
Perquè en aquest cas, si no reben més ajuda, vostès diuen que... estan saturats i hasta que no baixi la xifra del deute, perquè per lo vist tenen encara deutes que pagar per les intervencions que els fan, no podran agarrar ningú animal en més, no?
No podem, és impossible, és que els nostres gats també estan mals. Nosaltres ja fem totes les setmanes veterinaris, de 2 a 3 vegades, només en els nostres. I això no és barat, i els veterinaris n'hi ha que pagar-li. Que els veterinaris viuen de... també mengen i tenen que pagar coses. No poden deixar les factures sense vendre, sense pagar-se-les. Ells també no treballen per amor a l'arte com nosaltres estem fent esto. Ells tenen que menjar, que és la seva feina, per això han estudiat. I n'hi ha que pagar-les.
Pues...
I ens hem passat i tenim por de que ens tanquen les portes. Estem a aquest límit. De que ens tanquen les portes per no poder pagar els veterinaris.
Pues, Sara de Besa, jo crec que la gent que estiga sentint-nos en aquest moment, igual removem la consciència i pensem en que és el moment d'arrimar l'ombro, en aquest cas també, no?
Gràcies. A veure si ens poden ajudar. I és que ja no econòmicament, és que si els gats no caben al carrer, nosaltres no existiríem. El problema és dir que els gats estan al carrer i són caseros, no són que són salvatges que diuen a molta gent, això ja ha canviat.
Claro.
Els gats no tenen que estar al carrer, igual com els gossos tampoc, és el mateix.
Claro, claro. Molt bé, pues
però el que no està en este món, al final no ho entén.
En fi, nosaltres sí. Hem pegat una xerradeta perquè la gent entenga la situació que tenen en este moment aquestes mascotes que ens han acompanyat tants i tants i tants i tants anys i que siguis que n'estan. Moltes gràcies, presidenta.
Moltes gràcies.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
El 25 de noviembre la Cámara de Comercio de Castellón celebrará su 120 aniversario y entregará sus premios 2021. En la categoría de exportación recaerá en Direxport, Cooperativa Agrícola de Benicarlo, Beniort, Mácer, Mielso y Peronda Group. En turismo, la Escudella Vilafranca y Biunatura. El galardón Accor recaerá en Cermer y la empresa centenaria Pescados y Mariscos Safón. Los premios están patrocinados por Banco Sabadell. Cámara de Castellón, más de 120 años al lado de las empresas.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Varilux especialista.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al Mercat Central de Villarreal al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Necesito.
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. ¿Tienes una terraza descubierta y quieres convertirla en una estancia más sin obras? Toldos y cerramientos Mare Nostrum crea soluciones rápidas para proteger del sol tu terraza sin ninguna obra. Un techo corredero puede convertir tu terraza en una nueva zona de tu hogar. Si no quieres dejar de disfrutar de tu terraza durante todo el año, la cerramos sin obra, de una forma sencilla, cómoda y ahorrando en la factura energética. Contacta con nosotros y te asesoramos. Nos encontrarás en el Polígono Industrial Uifondo, en el Camí Cabezol 37, en Les Alqueries, o en el 964-534208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En Grúas Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
Miren, i ara vull dir-los algo que a mi personalment m'agrada i molt, i és que el municipi d'Oropesa del Mar inicia el seu compte enrere per a celebrar una jornada que posarà en valor a les dones empresàries i emprenedores de la província de Castelló, i és que la localitat acollirà el pròxim 1 de desembre en la Masia Bellver el tercer event Jefazas de Castellón. Per això tinc la seva alcaldessa, Araceli de Moya. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Susana. Pues sí, tienes toda la razón. Vamos a celebrar una jornada de jefazas.
Uh-huh. Como es la tercera, me gustaría que usted le explicara a la gente que nos está oyendo de qué va el tema y, sobre todo, qué ha ocurrido en estas dos ocasiones que han tenido la suerte de poder reunirse.
Bueno, pues en las dos anteriores ocasiones se celebró el evento en otro municipio, de aquí de al lado nuestro, vecino, un pueblo vecino. A mí me gustó muchísimo la idea y bueno, me puse en contacto con las profesionales que tuvieron esta iniciativa para ver la posibilidad de realizar algo similar en nuestro municipio, en Oropesa, porque vemos que cada vez pues, hay más mujeres que toman las riendas en los negocios, en los comercios, mujeres emprendedoras también, y vemos, bueno, una serie de problemáticas que surgen, que no son nuevas, los techos de cristal o de cemento, como digo yo, hay muchos techos que romper, y muchas mujeres que se plantean el iniciar un negocio y se les viene un poco el mundo encima porque, bueno, pues ven que puede haber una serie de problemas, y lo que se quiere con esta jornada es que se rodeen de otras mujeres que ya han emprendido, que pueden contarles sus experiencias, son ejemplos aquí en el municipio, y de alguna forma, bueno, pues conectar entre nosotras, que se genere una red de contactos, unas sinergias donde unas aprendemos de otras. Y bueno, la jornada en sí trata de eso, ¿no? De conocernos, de poner en valor a la mujer, no solo como trabajadora, sino como el líder, con facultades para poder liderar trabajos, trabajos profesionales, empresariales, equipos de trabajo, y es una manera, bueno, pues de apoyarnos y poner en valor todo eso que pasa muchas veces desapercibido. Entonces, en esta jornada, pues se conocerán muchas de ellas, que a lo mejor no se conocen, de diferentes ámbitos laborales. Y bueno, vendrán también unas profesionales que nos darán una ponencia, una charla, bueno, pues para animarnos a todas, ¿no? E infundir esa energía que hace falta para tirar para adelante y vencer todos los obstáculos que podamos tener por el camino.
Aquí en la nota de prensa nos dice que se dará cita un centenar de asistentes.
Pues sí. Exactamente, es un evento que parte de la Concejalía de Empleo, Desarrollo Local, Comercio y Emprendedores, que gestiono personalmente aquí en Oropesa, desde el Ayuntamiento de Oropesa, y nosotras vamos a, bueno, a hacer una inscripción de invitaciones de unas 50 emprendedoras, y después lo hemos abierto al resto de la provincia, porque entendemos que nació así esta iniciativa por parte de estas mujeres que nos han planteado esta jornada, y entendemos que además de nosotras, de las empresarias, emprendedoras locales, pues el conocer cómo se trabaja desde otros municipios, en otros puntos de la provincia, también es muy interesante. Y bueno, sí, enseguida lo hemos copado con 100 personas. Además lo hacemos en un restaurante también nuevo, que no hace mucho que abrió sus puertas, que al fin y al cabo también son emprendedores, y nos gusta pues celebrar eventos desde el ayuntamiento en diferentes puntos del municipio para dar visibilidad a todas las zonas. Esta vez estaremos en la zona sur del municipio, en las urbanizaciones, en Masía Belver, y allí, bueno, tenemos preparado este encuentro que estoy deseando que llegue ya, el día 1.
Mire, hoy tienen en la localidad de Oropesa, en su localidad, tienen pleno. Será sí. Un pleno ordinario, ¿no?
No, extraordinario. Hoy van los presupuestos. Hoy es para hablar de los presupuestos del 2023.
Eso es lo que iba a preguntarle. Sobre los presupuestos del 2023. Ojo, la responsabilidad que tienen estos presupuestos, porque de no hacerlos bien... Claro. Mayo hay otra vez elecciones.
Sí, pues mira, salimos con un presupuesto bueno, bastante, vamos a decir, bastante bueno, ¿no? Estamos hablando de más de 21 millones de euros. Uh-huh. De ingresos, presupuestados para ingresos y también para gastos, para cuadrar bien las cifras, y realmente es un presupuesto que nace, vamos a decir, que bastante encorsetado, en el sentido de que tenemos partidas muy importantes, la de personal, y también otra que cada vez va creciendo, porque así lo ven los interventores y los secretarios de ayuntamiento, que casi todas las iniciativas que hacemos deben de ir ya pues con una licitación, unos contratos licitados y demás, y una vez que se licitan ya son comprometidos, con lo cual, claro, la partida de contratos ya comprometidos, uh-huh, que también son servicios básicos muchos, ¿no? Como la limpieza, la recogida de residuos, jardinería y demás. Pues una vez que hemos contado con esto, más el personal del ayuntamiento y una obra muy importante que este año necesitábamos hacer, que es la conexión de agua potable con la zona sur, el abastecimiento de agua potable en la zona sur, las urbanizaciones de, bueno, pues Portocala, Torre Belver, etcétera, pues el agua de la desaladora ya va a llegar ahí y nosotros estamos haciendo la canalización. Uh-huh. Era muy importante y ahí ya se nos va un millón y pico, casi un millón y medio, con lo cual hay poco margen para otras inversiones hasta la modificación de créditos que podamos hacer en marzo. Pero al menos ir a esta gran obra, que es fundamental porque el agua es un elemento esencial. Y después pues una ampliación de nichos en el cementerio y la adecuación de una calle de Almartí aquí en el pueblo, que también, bueno, necesitaba ya una urbanización. Después, a partir de marzo, pues podremos acometer incluso más obras y más iniciativas que tenemos ahí preparadas para que vean la luz lo antes posible.
En este caso, saldrá adelante, porque lógicamente ustedes están gobernando en coalición, pero sí que hay, o sí que intentan ir en la misma dirección. Me refiero por el por los vecinos que han tenido, en este caso fueron los de Benicàssim, han sido los de Benicàssim, y el conflicto que ha venido. Ustedes ese caso no lo tienen.
No, no. Además, yo lo tengo muy claro. Ahora ya estamos prácticamente en pre-campaña y yo estoy centrada en las personas, estoy centrada en el pueblo de Oropesa. Sé que la campaña tiene que llegar, tenemos que dedicar esfuerzos también a eso, pero para mí la meta y la prioridad absoluta es seguir gobernando hasta el último momento, hasta que haya que hacer, si es que hay que hacer un cambio de gobierno, una nueva investidura, que eso sí que habrá que hacerlo, salga lo que salga. No hay que perder el objetivo, no podemos parar el pueblo 6 meses ni hacer actuaciones o cosas que pongan en peligro su estabilidad. Entonces, si hemos aguantado hasta aquí, lo que hay que hacer es seguir como hasta ahora, con mucha cintura, ambas partes. En coalición siempre hay, pues puede haber cosas que no estés de acuerdo 100%, pero para eso está el diálogo, el acuerdo. Yo creo que lo hemos llevado bien y ahora tenemos que demostrar que podemos llevarlo bien hasta el final, que es para lo que nos votaron los vecinos, para gestionar hasta el último minuto, no salirnos del partido a 6 meses de que el árbitro pinta el final. Así que hay que estar ahí, hay que dar estabilidad, porque es lo que los ciudadanos quieren y se merecen.
O sea que si ha habido algún desacuerdo, siempre lo han resuelto de puertas hacia adentro.
Evidentemente, como cualquier familia o cualquier grupo de amigos, que pueda haber puntos de vista diferentes, las cosas se hablan y no llega más, porque hay responsabilidad por ambas partes, ambas formaciones, y ya está, que hay que hacer las cosas y para eso estamos, para trabajar.
Pues Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros y, por supuesto, como emprendedora y jefaza que tú también eres, estás invitada el día 1, si te apetece, a que vengas a este evento en Masía Belver con nosotras.
Por cierto, ¿el horario del evento?
De 10 a 12. Y a partir de las 12 ya música en vivo, es donde empieza un poco ya más el networking, el contacto entre unas y otras, y luego posibilidad de quedarse a comer la que quiera también. O sea que a partir de las 10, de 10 a 12, digamos que es donde estará la ponencia y donde, bueno, pues aprenderemos todas un poquito más de lo que nos enseñen, y luego ya pues la música en vivo y el contar cada una su experiencia con otras compañeras por ahí.
Qué buena falta nos hace sentirnos acompañadas. Muchas gracias, alcaldesa.
Muy bien, gracias a vosotros.
Aquí tenemos también un
hacer las sumas.
Cuando se trata de cuidar tu cabello y conseguir los mejores resultados, ponte en las manos de nuestros profesionales. En Cinia Peluquería Vallirene solo utilizamos productos líderes. Amamos lo que hacemos y eso se nota en nuestros acabados, colores y tratamientos. Te sentirás única ante cualquier evento. Consúltanos, solo atendemos con cita previa llamando al 964-74-1512. Síguenos en Instagram en Cinia Peluquería Vallirene. Nos encontrarás en calle Jaume Roig número 34, en Vila-real.
En Tot Labors trabajamos nuestros pijamas, camisones, toallas y enaguas de comunión, con las técnicas más artesanales para obtener un exquisito acabado en telas de lino, algodón y japonesas. Impartimos clases de vainicas, costura y patchwork, técnica de la que disponemos de telas y material para hacer colchas, bolsos o personalizar cualquier prenda. Contáctanos en Tot Labors, tienda mercería que encontrarás en la calle Ermita número 58. Teléfono 964-52-39-99.
Pasarela Moda es un espacio íntegramente dedicado al hombre, tanto en sastrería y ceremonia como en el estilo casual. tienes a tu alcance las últimas tendencias con un asesoramiento profesional y personalizado. Pasarela Moda Hombre, en Conde Ribagorza número 5, frente a la Plaza de la Panderola, Villarreal, y en pasarelamoda.com.
Soy Gisela Bellés, de Maxi Cleaner. Maxi Cleaner, productos exclusivos de limpieza doméstica y servicio de limpieza low cost. Para ahorrar tiempo y dinero, no lo dudes. Productos de limpieza doméstica Maxi Cleaner. Nuestro producto estrella, el abrillantador antihuellas. Nos encontrarás en la calle Nápoles 7 de Villarreal o llamando al teléfono 666-940120. Ya sabes, para una limpieza ideal, Maxi Cleaner es genial.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día.
Cultural positivo. Y no porque esté de moda. Desde hace más de 40 años, trabajamos para impulsar una sociedad donde se proteja la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, con la dignidad humana en el centro de nuestra actividad. Contribuimos a crear una comunidad...
¿Tienes una lesión aguda o dolor crónico y estás buscando un alivio inmediato del dolor? ¿Estás embarazada y buscas preparación al parto, tanto física como emocionalmente? ¿Tienes un bebé y quieres saber si se está desarrollando con normalidad? En Grow Wellness ofrecemos una fisioterapia cercana y familiar con un enfoque integral para ayudar a adultos, embarazadas y bebés a disfrutar de la salud y el bienestar. Para más información visita growwellness.es y nos puedes encontrar también en el teléfono 642-461-348. Físicamente, estamos en el centro Mare de la calle Joan Fuster, número 28 de Villarreal.
Les flors ens acompanyen en els moments més especials de la nostra vida. En Floristeria Pilar Galindo trobaràs rams, buquets personalitzats, centres, arranjaments, plantes i corones d'una infinitat de composicions i varietats per a tot tipus d'esdeveniments. Te portem les teues flors a domicili. Vine a conèixer la nostra tenda en el carrer Mare de Déu de Gràcia de Villarreal, número 43. O contacta'ns en el telèfon 964-52-1864.
La subdirectora de Epidemiologia reconeix que hi ha certa saturació a les consultes de pediatria pel repunt del virus incític, però assegura que el sistema està preparat per a fer-li front.
L'epidèmia de bronquiolitis d'enguany, amb un repunt dels casos vora el 40%, tensa el sistema sanitari i encara no toca sostre a la Comunitat Valenciana. Un episodi excepcional perquè s'ha avançat més que mai sense que se sàpiga exactament per què. Que manté el personal especialitzat en salut pública en una situació d'incertesa en la qual ningú s'atreveix a fer prediccions. Entrevistada aquest dilluns en les notícies del matí, la subdirectora d'Epidemiologia de la Conselleria de Sanitat Universal s'ha sumat a aquestes veus i augura des de la cautela que aquesta setmana la corba de contagis encara seguirà en ascens, repetint la tendència dels anteriors abans d'entrar en una fase d'estabilització. Diu: no sabem quan arribarà el pic i creiem que continuarà almenys dues o tres setmanes més.
L'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació restaura una desena de documents manuscrits del Museu Etnològic de Begís relacionats amb la història del municipi.
Els documents que ha aportat l'Ajuntament de Begís per a restaurar es troben en mal estat pels efectes de la llum i la humitat, la qual cosa ha donat lloc a una infecció microbiana. Els danys provocats es perceben en l'engrogiment del paper, la pèrdua de legibilitat per les tintes empalidides i el paper trencadís per la reacció degradativa d'oxidació. El manuscrit més antic és una data de 1565, anomenat rebedor del notari Juan Pérez Esborrany previst a la formalització de les escritures públiques. El més recent data de 1880 i és document del senyor Lázaro i Moliner, sacerdot rector de Begís. Els documents se sometran a un procediment de neteja en sec per aspiració per eliminar brutícia i espores.
El Consell de Direcció de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl ha aprovat el pla anual d'actuació de l'entitat per a 2023.
Es tracta d'un pla que recull les línies estratègiques a desenvolupar per l'entitat del pròxim exercici i que se centra en altres, en ampliació del parc públic de la Generalitat, facilitar l'accés al col·lectiu que no poden accedir al mercat lliure, reforçar la intervenció social, millorar l'estat de conservació, eficiència energètica i accessibilitat en els grups d'habitatge i estimular la promoció d'habitatges per al lloguer accessible mitjançant col·laboració pública-privada amb la gestió dels fons Next Generation.
Els alcaldes del clúster ceràmic signaran el dimecres en la Diputació el manifest Salven la Ceràmica.
Dimecres que ve a les 6 de la vesprada, el president de la Diputació, José Martín, i les alcaldesses i alcaldes del clúster ceràmic Castelló signaran al Palau de les Aules el manifest Salvem la Ceràmic. És un document d'elaboració del qual va ser acordat en la reunió celebrada el passat 14 de novembre davant la crisi està vivint el principal sector industrial de la província de Castelló, a causa de l'impacte que la invasió russa d'Ucraïnia està tenint en l'increment dels costos energètics. Un text que compta amb el suport dels grups polítics representats en la institució provincial i ha sigut traslladat a les organitzacions patronals i sindicals afectades.
La Diputació i Consorcis de l'Aigua de la Plana i del Pla de l'Arc caminen junts cap a la constitució del Consorci Provincial de l'Aigua.
Aquest protocol d'actuació contempla la fusió dels consorcis d'aigües de la Plana i el Pla de l'Arc i la posterior adhesió de la resta d'ajuntaments de la província, estiguin o no consorciats actualment. El document es concebeix com un element per a la planificació comú del procediment a seguir pels integrants d'ambos consorcis a efectes de l'efectiva dissolució dels mateixos i creant d'un nou i la creació d'un nou Consorci Provincial d'Aigües de Castelló, garantint la no interrupció del servei prestats pels ens orígens. Escoltem el diputat de Sostenibilitat, Ignasi García.
Parlant de moltes realitats, de que potser alguns no tenen l'aigua en la millor qualitat possible, que altres necessiten de connexions i de pous, que altres tenen un preu molt, molt disparat, que altres tenen uns convenis firmats per les desaladores que estan ficant en jaque la viabilitat dels seus municipis. Són diferents realitats, però tots tenen un efecte comú, no? I és que al final, sense aigua, podem tindre una escola, podem tindre una residència de gent gran, podem tindre 11.000 places hoteleres, podem tindre indústria, però sense aigua no tenim res d'això.
La Fira Medieval tanca amb èxit de públic en la seva tornada després de la Covid a Almassora.
La 21a edició de la Fira de Sant Andreu tanca les seues portes aquesta nit després d'un cap de setmana replet de públic en el barri antic d'Almassora. El retorn d'aquest esdeveniment i després de la pandèmia i sense mesures de seguretat ha permetit omplir els carrers de la vila, sobretot durant la jornada d'ahir coincidint amb Almassora Vi. Les primeres compres nadalenques i les activitats infantils van copar l'atenció del públic en aquesta volta de la mostra amb total normalitat.
La Guàrdia Civil ha detingut a dues persones que van robar en una granja i un habitatge de la localitat de Vilafamés.
Els guàrdies civils de l'equip Roca de Castelló, en coordinació amb els llocs de la Guàrdia Civil de Vilafamés, han detingut a dos homes de 25 i 30 anys com a suposats autors de dos robatoris a l'interior d'un magatzem agrícola i d'una casa de camps. La investigació va tindre el seu origen després de rebre a la fi del mes d'octubre del present any dues denúncies on els perjudicats posaven en coneixement que havien sigut víctimes en un d'ells a la seva casa casa de camp i l'altre en un robatori en el magasin de l'interior d'una granja agrícola i ramadera. Per aquest motiu es va iniciar una investigació on es van realitzar nombroses inspeccions en establiments de compra-venda de residus i es va obtindre un albarà on figuraven les vendes dels efectes denunciats com sostren contrastats que van realitzar per ara els detinguts coincidint el material i la data de la venda amb la comissió dels fets il·lícits.
El govern municipal de Borriana exposa als veïns de la Serratella la pròxima instal·lació dels caragols d'Arquímedes.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Borriana ha exposat als veïns de la Serratella les característiques, els tèrmics i els beneficis del projecte d'obres per a la instal·lació de dos caragols d'Arquímedes en la zona, la redacció de la qual estarà finalitzada el proper mes de desembre. Segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Mara José Safon, s'instal·len dos caragols d'Arquímedes en un solar al carrer de les Alqueries, en la zona del jardí al costat del camí Serratella, en la zona més baixa, per a la recuperació del sistema de drenatge natural a la mar entre el camí Ballester i el camí de la Coixa i un sistema contra inundacions en la zona urbana de la Serratella a través de canalitzacions i elevació.
La policia local de Vila-real llança la campanya Joguets Segurs per a la prevenció i protecció dels menors durant l'època nadalenca.
La unitat UQECO de la policia local de Vila-real ha posat en marxa una nova campanya de vigilància i control en la venda de joguines, coincidint amb les dades prèvies de Nadal per a garantir la seguretat dels menors en les festes nadalenques. La campanya Joguets Segurs consisteix en control i inspecció en els establiments de la ciutat amb l'objectiu principal de protegir i previndre, garantint així que els productes destinats a les xiquetes i xiquets compleixen amb totes les normatives vigents i garanties de seguretat. Entre les infraccions més comuns detectades estan la manca de l'etiquetatge obligatori en castellà, manca del marcatget, el C, de conformitat europea i tindre peces que, per la seva grandària o disposició, puguen produir perill evident d'ofegament per als menors, així com altres defectes que facin perillós el joguet. A més, i de manera complementària, també es comprovarà la venda de begudes alcohòliques en lloc no autoritzats, la venda de pirotècnia sense llicència o les pistoles que llancen boletes de PVC o airsoft, que lluny de ser un joguet, ten la consideració legal d'armes de quarta categoria en el reglament d'armes. Bueno, pues així arribem les 2 del migdia. No se'n vagin perquè entren en el nostre programa d'esports, que de ben segur tenen ganes de sentir-lo demà. Ens retrobem, com no, a les 12, com cada dia.